Bon dia, avui és dimarts 31 d'octubre i ja passen 5 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Benvinguts a l'informatiu diari d'aquest dimarts en el que destaquem que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, nomenat a l'Espluga i Ferran Civit en el document explicatiu de les querelles per rebel·lió que ha presentat contra els membres del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. El diputat Espluga surt assenyalat com un dels impulsors, a través de Twitter, de les pressions ciutadanes per expulsar els agents de la policia espanyola allotjats en hotels de Catalunya. Amb aquesta notícia ens hem despertat aquest dimarts, però també els explicarem altres notícies importants de la jornada, i és que la temporada de castanyes de les muntanyes de Prades és una de les pitjors dels darrers 50 anys. Una notícia negativa que avui coneixerem de la mà de l'alcalde de Vilanova de Prades i també d'un dels productors de castanyes del municipi, Antonio Vilalta. I també en l'informatiu d'avui els explicarem el canvi de junta que ha fet el Club Atlètic Espluga, i és que ha renovat tots els càrrecs de l'antiga junta per aconseguir així un relleu generacional en la direcció d'aquesta entitat esportiva. Tot plegat ho explicarem en aquest informatiu diari, en el que també parlarem d'altres notícies i, per exemple, repassarem les principals propostes d'aquesta castanyada que s'està a punt de celebrar a la Conca de Barberà i farem especialment els actes previstos a l'Espluga de Francolí. Aquests són els continguts d'avui, dimarts 31 d'octubre. Benvinguts. El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha anomenat a l'Espluga Ferran Civit en el document explicatiu de les querelles per rebel·lió que ha presentat contra els membres del Consell Executiu del Govern de la Generalitat. Uns documents que es van fer públics ahir justament amb la compareixença del mateix fiscal general, i en aquests documents el diputat Espluga surt assenyalat com un dels impulsors a través de Twitter de les pressions ciutadanes per expulsar els agents de la policia espanyola allotjats en hotels de Catalunya. En el punt 24 del document, el fiscal Maza parla d'assetjaments a la policia espanyola efectuats per part de la ciutadania i amenaces fins i tot d'ajuntaments als hotels que oferien allotjament als agents. En aquest text, Maza constata que es van produir concentracions a 500 persones en alguns emplaçaments i assegura que els assetjaments van ser festejats per dirigents independentistes. És aquí on el fiscal cita a Ferran Civit, diputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, per haver publicat a la xarxa social Twitter missatges contra els establiments que hostatjaven agents de la policia espanyola. Amb aquests missatges es volia encoratjar els concentrats, considera José Manuel Maza, fiscal general de l'Estat, tot citant alguns dels tuits de Ferran Civit. El fiscal assegura que el diputat Espluga va convocar els responsables dels hotels i els ciutadans a pressionar els agents i afegeix que Ferran Civit va crear una pàgina en el marc d'una campanya per expulsar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional dels hotels. Tot i que, en aquest cas, es refereix a una etiqueta a les xarxes socials, l'etiqueta Cap Hotel en Policia en lloc d'una pàgina web, com explica el fiscal de l'Estat. Tot plegat, Maza ho enllaça amb els incidents que afirma que es van produir davant d'alguns d'aquests hotels a Lleida, amb 300 persones concentrades, i a Reus, on la mobilització, segons el fiscal, hauria congregat unes 2.600 persones. En qualsevol cas, el fiscal general de l'Estat no ha obert per ara cap causa a Ferran Civit, però ho afegeix entre els fets que justifiquen les querelles contra els membres del govern català i de la mesa del Parlament. Civit, que també és president regional d'Esquerra Republicana de Catalunya al Camp de Tarragona, va publicar els fragments del text a les xarxes socials manifestant, volíem dir, que es declara culpable de crear hashtags, aquestes etiquetes, però no de fer pàgines inexistents. Referint-se al text de Maza, que, com els explicàvem, parla de pàgines quan es refereix a l'etiqueta Cap Hotel en Policia. Aquesta notícia, doncs, avui l'hem donat a conèixer aquest matí a través de l'esplugafmradio.cat, el portal web de l'emissora, i ara ens ha servit per obrir aquest informatiu diari d'aquest dimarts 31 d'octubre. Però continuem amb d'altres notícies, també en un terreny no gaire positiu, i és que la temporada de castanyes, sobretot provinents de Vilanova de Prades, és una de les pitjors dels darrers 50 anys. Bé, de fet, ja ahir dilluns, en aquest informatiu diari, coneixíem per la boca de l'alcalde de Vilanova de Prades, Artur Miró, que la temporada d'enguany de castanyes no ha estat bona. L'alcalde d'aquest municipi parlava en declaracions a l'Espluga FM Ràdio per valorar la festa de la castanyada, la 43a edició d'aquesta festa que es va celebrar durant el cap de setmana a Vilanova de Prades. D'una banda, la festa va ser tot un èxit, amb alta afluència de públic, però Artur Miró sí que va reconèixer que la temporada d'enguany de castanyes és força dolenta. L'escoltem.
Bueno, aquest any malauradament no. També t'ho vaig dir, ha sigut un any amb molt poca producció perquè ha sigut un any molt sec i a part el fred va fer mal, el fred sardans va fer mal al castanyer. I bueno, en fi, és un any amb menys producció, és veritat, això sí que ha anat bastant a la baixa.
Bé, d'aquesta baixada de producció, explicava Artur Miró que és un fet que també en els darrers anys ja s'ha anat produint en aquesta última dècada, sobretot, i això ha propiciat que aquesta festa de la castanyada no sigui ja tant una cita comercial com en els seus inicis explicava i que s'hagi convertit com una proposta folklòrica i festiva al municipi.
Això, el conreu ha anat molt a la baixa perquè en alguna ocasió ja ho he dit que els castanyers estan en valls i en llocs que estan d'una inclinació important, que no es pot treballar amb maquinària. Els castanyers també tenen una malaltia que es moren. Vull dir, clar, nosaltres, aquesta festa ha anat agafant un caire, més, és el que dic, no? Més folclòrica, més popular. Sí que hi ha productes de la terra, i la castanya és el principal, però, clar, l'ha anat tenint protagonisme en aquella fira comercial de l'inici, no?
En qualsevol cas, Artur Miró es va referir també al producte de la terra, aquestes castanyes de Vilanova de Prades, i assegurava que volen intentar conservar aquesta varietat de la comarca.
I dir que tot i això, tot i que el conreu passi per aquests moments de problemes, que ja porta anys amb aquest problema de la malaltia, no acabem de llançar la tovallola des d'aquí, eh? No acabem de llançar la tovallola... Ho tornarem a intentar. Aquest dia també tenim el director general d'Agricultura d'aquí de Tarragona i ho volem tornar a intentar, sigui implantacions noves, sigui... Volem que no s'acabi de perdre la castanya aquí ni a Vilanova ni a les muntanyes de Prades.
Bé, de la campanya d'enguany també en volem parlar amb l'Antonio Vilalta, que és un dels productors de castanyes de Vilanova de Prades. Antonio, molt bon dia.
Bon dia.
Com ha anat la temporada d'enguany?
La temporada d'enguany és dolentíssima, segurament la pitjor dels últims, no ho sé, 40, 50 anys, inclús gent de 90 anys, no ho havíem vist mai, això.
Per quins motius hauria estat tan dolenta?
Bueno, primer perquè els castanyers ja el mal que tenen del xancre, doncs cada any s'estan assecant i cada any la malaltia va més, els castanyers queden a menys. I per la sequera. La sequera va fer fred tard, va matar el fruit també, tot una mica.
Deies que podria ser una de les pitjors campanyes dels darrers anys, fins i tot de mig segle estaries parlant. No sé com quantifiqueu aquestes pèrdues.
Pèrdues no són pèrdues, diguem que són... perquè avui en dia el castanyer no és un cultiu ja a Vilanova, és més, hi ha alguna cosa simbòlica que el cultiu. Tinc gust de dir que el castanyer. La gent els manté una mica, els que té, i cada any plega el que hi ha, però no és un cultiu que perquè dedicació ni res, perquè vull dir, no és rentable. S'estan morint, tampoc ningú hi ha fet res fins ara i arribarà un dia que seran zero, la producció serà zero.
Aquesta baixada de la producció que deies que ha estat històrica, en quant la quantifiqueu respecte a altres anys?
En quan la quantifiquem? En quantitat? Bueno, en quantitat és això que et dic. I respecte de l'any passat, i segurament som dels que fem més castanyes de Vilanova, no hem arribat a fer una quarta part del que havíem fet altres anys. Uh-huh. M'entens? Si et refereixes a quantitat és això.
I quants quilos suposa això, més o menys?
Doncs mira, nosaltres fem uns... És una misèria, fem uns 1.000 quilos, l'any passat van fer una mica més de 1.000 quilos de castanyes, enguany no ha arribat a 250.
Uh-huh.
Val, d'acord. No sé si teniu dades o d'alguna manera quantifiqueu el total de les castanyes que poden sortir també d'altres productors d'aquí de Vilanova de Prades.
És una cosa tan minsa que ningú ho quantifica. Així com les avellanes, altres fruits, sí que ho portes a la cooperativa, el que sigui, t'ho pesen, etcètera, etcètera, les castanyes no val la pena. Si t'estic parlant que nosaltres som els... possiblement dels que fem més castanyes i en fem una mica més de 1.000 quilos, que és no res. Hi ha gent que per 200 quilos de castanyes o 100 que en puguin fer o que aquest any no els hi ha anat, no els hi valgut la pena ni anar-les a plegar, doncs pues, quasi que ni és quantificable, és una misèria. Uh-huh. Que parlem, però, de que parlaríem de que fa molts anys a Vilanova de Prades sortien tonelades de castanyes amb una temporada de castanyes. Enguany, entre tots els productors de castanyes, 2.000 quilos segur que no s'hi arriba. No enguany, un any normal. Un any normal, 2.000 quilos entre tots els productors no s'arriba. Enguany no crec que s'arribi ni als 1.000.
Clar, l'alcalde de Vilanova, de fet, ahir s'hi referia a aquesta campanya dolenta i a tot plegat també a la baixada de la producció dels castanyers de Vilanova de Prades, però en tot cas deia que no tirarien la tovallola per conservar aquest producte del territori. Creus que és possible salvar aquesta situació?
Bueno, fins fa uns anys s'havia dut a terme una campanya per intentar salvar els castanyers. Va anar bé en principi, però no ha tingut continuïtat. Llavors, no sé, és una cosa més de l'administració que ha de dir si estan disposats a salvar o no salvar els castanyers.
En qualsevol cas, quin seria el distintiu de les castanyes de Vilanova, de les muntanyes de Prades, respecte a altres castanyes d'unes altres procedències? No sé quin ha estat el distintiu de qualitat que hi heu trobat.
El distintiu de qualitat és que la castanya, i exteriorment per la pell es nota que és més lluenta, més vermellosa. És una castanya que no és massa gran, però és més dolça comparada amb altres llocs. Amb altres llocs me refereixo a, per exemple, la castanya Vilanova de Prades, amb la de Viladrau, segurament són molt semblants. Amb les castanyes gallegues, que són on importa més, doncs diguem que sí, hi ha aquesta diferència.
En tot cas, aquest cap de setmana s'ha celebrat la 43a edició de la Festa de la Castanya de Vilanova de Prades. És una festa força arrelada i que, de fet, va plegar centenars de persones. Què suposa per vosaltres, productors del territori?
Com t'he dit abans, és una cosa simbòlica. Productors del territori, la castanyada de Vilanova de Prades té nom. És una festa que en els anys que porta s'ha guanyat un nom. A títol de productor, bueno, t'aporta poc realment. Ja et dic que cada any això va menys i és una cosa simbòlica. Bueno, és una festa catalana, si vols, i això. S'ha d'intentar salvar el que és la festa, però com a títol de productor doncs, t'aporta realment poc.
Bé, doncs, amb aquest panorama ens quedem. Antonio Vilalta, un dels productors de castanyers de Vilanova de Prades, gràcies avui per atendre la trucada de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bé, merci.
Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat.
Bé, i ara una nota positiva en aquest informatiu diari Llum Verda, la nova junta del Club Atlètic Espluga. Ho vam conèixer justament aquest dissabte en l'Infosport de l'Espluga FM Ràdio, aquest programa d'esports que, com saben, en els darrers anys els està explicant tota l'actualitat esportiva de la comarca. Doncs bé, en aquest programa es va conèixer que el Club Atlètic Espluga, després de 11 anys, ha renovat la junta en bloc per donar relleu a una nova direcció de l'entitat amb més càrrecs, una junta que encapçala Marc Martí. L'antiga junta ja havia anunciat als socis que dimitiria per donar relleu a altres membres del club i ho han fet coincidint amb la celebració del 40è aniversari de la cursa popular de l'Espluga.
Amb els nous canvis, Marc Martí assumeix la presidència del Club Atlètic Espluguí i Toni Morlans la vicepresidència. Núria Estadella i Eva Bonet s'incorporen com a secretària i tresorera respectivament. I pel que fa a les seccions, Joan Iniesta és el nou responsable de la secció de muntanya, mentre que Antoni Fernando, aquest sí que continua, al capdavant de la secció excursionista. Finalment, Cristina Palau i José Ángel Castro seran els responsables de les curses. Manel Álvarez se n'encarregarà de la secció de triatló i Gemma Rosselló de l'atletisme infantil. Molts dels membres de la Junta sortint ja portaven, de fet, 25 anys sent part activa de l'entitat i assegurant que han deixat el club en un bon estat de salut i veient que els membres que han pres el relleu assegurant i auguren un bon futur per l'atletisme espluguí. Esteve Sabater és el president sortint del Club Atlètic de l'Espluga, amb qui parlarem d'aquí uns minuts. Abans, però, els expliquem que la nova junta espera donar un impuls a l'entitat, per exemple, sent més actius a les xarxes socials i fomentant l'aspecte formatiu del club. Escoltem ara Marc Martí, nou president del Club Atlètic Espluguí, en declaracions a l'Infosport de l'Espluga FM Ràdio.
Mantenir la cursa al gran nivell que té fins ara i nous reptes que estem preparant, tant amb el tema de formació, també tenim un apartat amb material que els socis del club el puguin llogar per poder fer sortides i no faci falta que l'hagin de comprar.
Aquests són alguns dels objectius que assenyala bé Marc Martí com a prioritaris d'aquesta nova junta. En tot plegat s'acaba de fer efectiu i per tant encara no hi han pogut treballar. Segurament que, de fet, a causa de la intensitat política que està visquent el país i l'actualitat frenètica, fins i tot els hi és complicat reunir-se en aquests dies. Per tot plegat, esperen, com escoltàvem, complir amb aquests objectius, continuar amb el nivell del Club Atlètic Espluguí que ha mantingut en aquests darrers anys i, per exemple, volen animar corredors espluguins a participar en la cursa popular que celebra la Festa Major, que, com dèiem, justament aquest 2017 se n'ha celebrat la 40a edició. També plantegen incorporar un sistema de lloguer de material i, això sí, potenciar l'apartat de l'atletisme infantil perquè consideren que podria ser fins i tot un reclam perquè els pares també s'apuntin al club. Esteve Sabater, president sortint del Club Atlètic Espluguí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, explicàvem aquesta renovació en bloc de tota la junta del Club Atlètic Espluguí i contextualitzem una miqueta. L'anterior junta, quants anys hi portàveu al capdavant?
Bé, l'anterior junta, si no recordo malament, deu fer uns 11 anys. Com a president, 11 anys.
I per què heu decidit enguany fer aquesta renovació, aquesta dimissió en bloc?
Bueno, no, és una renovació, no és una dimissió. Bueno, a veure, hem decidit perquè ara el Club Atlètic està en un molt bon moment, tant a nivell esportiu com a nivell econòmic i tot això, i l'entitat està en un nivell bé, i per tant nosaltres ja portem aquests 11 anys al davant i necessitàvem també un canvi i necessitem idees noves i gent nova perquè això tiri endavant.
Bé, alguns dels membres d'aquesta junta ja portàveu gairebé 25 anys de forma activa dins l'entitat, sobretot aquests 11 anys en la junta directiva. Quina és la valoració que n'extraieu de tots aquests anys?
A títol personal, per mi ha estat fantàstic. He conegut gent estupenda que he conegut el territori quasi bé al 100% de tot el que és la Conca de Barberà i els seus entorns. Vull dir, per mi, i crec que tota la Junta, ha estat un moment, ha estat moments molt, molt bonics i fantàstics. Hi ha hagut moments de tensió, com sempre hi ha a tot arreu, però la veritat és que jo m'ho he passat molt bé.
Realment aquesta renovació de junta el que fa és posar noves persones que de fet s'han distribuït moltes responsabilitats, han creat nous càrrecs. Com veus tu ara el futur d'aquest club?
Molt esperançat i la veritat és que el veig molt bé perquè sí que hi ha gent que poder no té poder l'experiència en dirigir una entitat, però sí que té experiència en totes les activitats que fa l'entitat. Llavors, això ho crec que és fantàstic. A més, té tot el suport de la Junta sortint, vull dir, té el suport totalment incondicional pel que faci falta de tota la Junta sortint. Per tant, Vull dir, això té que anar bé per molts anys més, per 40 anys més.
Clar, deies el suport d'aquesta Junta, de fet, això, no? Que molts d'aquests nous membres de la Junta no tenen molta experiència al davant de l'entitat, però el que sí que m'agradaria que m'expliquessis és quin paper agafareu, com a mínim, aquests propers mesos, tots aquests membres de la Junta sortint.
El paper, doncs el paper plena disposició, com te deia, plena disposició a la nova Junta, i plena suport i ajuda pel que faci falta. Això ja parlo en nom de tota la Junta, vull dir. Per nosaltres hi ha total disponibilitat per tal de tirar endavant, pues, com ara ve la cursa de la Llufa, com després pugui vindre la caminada de Prades, en fi, totes les activitats que vingui del Club Atlètic.
Perquè aquesta decisió de la Junta que representaves, quan la preneu? Portàveu mesos ja meditant-la?
Sí, portàvem temps. Jo també, vull dir, també em faig... la Junta també ens hem fet gran i també necessitem... Pues, home, l'ideal hauria sigut que poder hagués entrat paulatinament gent nova dintre de la Junta, paulatinament, i hagués anat fent aquest relleu. Però bueno, al final vam decidir, com que això també a vegades ens costava, pues, al final vam decidir, pues, mira, arribem fins a la quarantena i pleguem, no? Bueno, pleguem sempre i quan, clar, tinguem un suport terapèric. Tampoc no es tractava de deixar l'entitat penjada, amb la bona de Déu.
Doncs aquesta seria una mica la crònica de com s'ha succeït aquest canvi de Junta. Preferies dir-li, doncs, la renovació, perquè de fet és el que finalment ha estat. No sé, un últim desig del que pugui venir aquests anys al Club Atlètic Esplugui.
Bueno, desig és felicitar tota la Junta i que sàpiguin que tenen tot el nostre suport de la Junta sortint, i bueno, jo els espero que tindran uns anys fantàstics, perquè funcionen totes les activitats en ple, diguéssim, en ple rendiment, i vull dir, la veritat és que en quant a dirigir el tema del club i tot això, pues, que sàpiguin que tenen la Junta sortint al seu costat.
Molt bé, doncs Esteve Sabater, president d'aquesta antiga Junta del Club Atlètic Esplugui, moltíssimes gràcies per atendre la trucada avui de l'Espluga FM Ràdio, i també felicitats per tota aquesta feina feta al llarg de més de 10 anys a l'entitat.
Pues bé, moltes gràcies, i a vosaltres també per la feina que feu.
Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots.
Bé, ja arriba la tardor i també la festa de la castanyada. Aquest matí, de fet, ja celebrarà a l'Espluga de Francolí els centres escolars. Comencem, si els sembla, parlant de l'escola Martí Poc, que a partir de 11:45 celebrarà enguany una castanyada dedicada a la cultura popular catalana. I és que es farà un ball de bastons a càrrec dels alumnes del cicle superior de l'escola, i també es farà ball de sardanes. En aquest cas, tot plegat es farà al pati de l'escola. L'escola estarà oberta, per tant, des de la porta del pati de darrere, per tant, del carrer Jacint Verdaguer, i tothom qui vulgui pot anar a veure aquesta celebració de la castanyada al col·legi de l'escola Martí Poc. Una castanyada que enguany, com dèiem, tindrà un pes més important amb la cultura popular, aquesta presència de sardanes i ball de bastons. Com dèiem, a partir de 11:45 del matí es celebrarà aquesta castanyada. Tardor, temps de sardana i ball de bastons al col·legi de l'escola Martí Poc. Bé, els alumnes de l'escola Martí Poc també a la tarda celebraran la castanyada, com alhora ho faran els alumnes de l'escola Badruna de l'Espluga, que, parlant-vos ja de a partir de les 3 de la tarda, celebraran diverses activitats al carrer, al pati de l'escola, a càrrec dels alumnes de 6è, que han organitzat jocs i activitats mitjançant o utilitzant, més ben dit, productes relacionats amb la tardor, com per exemple podrien ser les castanyes, i celebraran així aquestes activitats i jocs que han organitzat per la resta d'alumnes de l'escola. I també a partir de les 4 de la tarda celebraran al mateix pati de l'escola la castanyada amb la presència doncs, ja de castanyes i alhora de panellets. Caçador, collint bones pomes que tu has madurat, hem fet la barema i el camp hem llençat. I la Germandat de la Santíssima Trinitat celebraran a partir de les 7 de la tarda també d'aquest dimarts una castanyera a la plaça, i és que a partir d'aquesta hora del vespre es couran i vendran castanyes a la plaça de l'església al costat del local social de la Germandat. Una castanyera farà i repartirà aquestes castanyes al ritme de la música popular, per tant, també amb la presència dels gegants i els nans de la Germandat de la Santíssima Trinitat. I a la nit, com sabeu, la festa es viurà al Pavelló del Casal, un any més organitzada per Aubengen, l'Associació de Joves de l'Espluga de Francolí, i de fet com a referència a la Conca de Barberà, aquesta festa que congregarà un any més centenar de persones en aquest Pavelló del Casal. Primer celebrarà un sopar popular en el mateix emplaçament i després la festa enguany encapçalada pel grup Roba Estesa, aquest sextet femení del Camp de Tarragona, i feminista també, i de fet acompanyat també per l'actuació dels músics valencians Auxili. La festa acabarà amb l'actuació del DJ local Rico Rico. I bé, notícies que ens serveixen avui per anar acomiadant aquest informatiu diari. Ho fem amb un últim apunt, i és que el convent de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc es convertirà en una hostatgeria. Això ho publica l'arcabisbat de Tarragona, que és l'encarregada d'impulsar aquest projecte, i asseguren que ajudarà a preservar en bon estat el patrimoni i afavorirà l'acollida dels visitants, els quals podran descobrir el ric llegat històric i cultural de Montblanc i de la Conca de Barberà. Recordem que des del passat mes de juny el convent ja no està ocupat pel seminari de Poblet de Déu, que va ser dissolt pel Vaticà. El fins ara capellà de la Serra, mossèn Pare Fibla, també abandona el santuari, que ara és gestionat directament per la parròquia de Santa Maria de Montblanc, amb el plebà de Montblanc, mossèn Simó Gras, al capdavant. Tampoc hi queda cap membre de l'entitat dissolta, que en els darrers mesos encara havien viscut en aquestes dependències del santuari. Durant la segona quinzena del mes de novembre, l'arcabisbat de Tarragona iniciarà els tràmits per obtenir les corresponents llicències del projecte. Les obres s'iniciaran a principis del 2018 i es preveu que puguin tenir una durada d'un any. La rehabilitació d'aquest espai, declarat bé cultural d'interès local per l'Ajuntament de Montblanc l'any 2005, tindrà un cost aproximat de 650.000 euros que assumirà el grup encarregat de realitzar aquesta reforma i l'explotació. La nova hostatgeria, que comptarà amb més d'una vintena d'habitacions i espais de lleure, estarà gestionada per l'empresa Carsol Cris. Bé, fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts, 31 d'octubre. Totes aquestes notícies que avui els hem explicat, recordin que les podreu trobar ampliades a esplugafmradio.cat, al portal web de l'emissora, on a més de poder conèixer i escoltar tota la programació de l'Espluga FM Ràdio, podeu conèixer a l'instant l'actualitat de l'Espluga i la Conca de Barberà. Un dia més, moltíssimes gràcies per estar al nostre costat i confiar en l'Espluga FM Ràdio. Els desitgem un bon dimarts i també una bona castanyada. Que acabin de gaudir d'aquests dies aquí a l'Espluga de Francolí i a la Conca de Barberà, allà on siguin, que gaudeixin d'aquestes jornades de celebració. Moltes gràcies per la vostra atenció i gaudiu de la tardor. Fins aviat, ens retrobem en les properes edicions d'aquests informatius diaris el de dilluns a divendres a les 11 del matí i a les 7 de la tarda.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. Més informació a esplugafmradio.cat i esplugadefrancolí.cat. Per l'Espluga i per la Conca, sona alegre i pate, 107.4, Espluga FM Ràdio.
A l'Espluga FM Ràdio, lectures amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassà. Quarta part del capítol 8è, text primigènit.
Primer violiní de l'Orquestra Jove de Sarajevo. Llicenciat en art, estudiant de doctorat, es va posar al servei de la seva ciutat. Ell, que no havia fet el servei militar, que no havia vist mai una arma de prop, que l'única cosa que sabia era l'estratègia, eren les tàctiques de l'equip de bàsquet universitari en què jugava. En canvi, sabia idiomes. Dominava l'anglès a la perfecció, l'italià, l'espanyol, el francès. Llengües que havia après al llarg dels seus estudis universitaris dedicats a l'art del Renaixement i del Barroc. I va ser per això mateix que el capità Hendrick el va posar a fer de traductor i guia de Neveres John, possiblement el periodista nord-americà més pobre de la història. La feina d'en Frank consistiria a fer-li una mica de mainadera. No és que Sarajevo fos molt gran, però en un grapat de dies s'havia omplert de franctiradors i de perills darrere de qualsevol cantonada. I l'Arnija li interessava, mantenint vida els periodistes estrangers per veure si així aconseguien capgirar la batalla de la informació al seu favor i si això es traduïa també en la batalla real. En Frank Budanovich va començar a odiar amb tota profunditat el pont llatí de Sarajevo, a tocar de casa. Allà havien assassinat a l'arxiduc Francesc Ferran i, malgrat que sabia que cap dels problemes dels Balcans no havia nascut en l'acció sagnant del Gavrilo Príncep, no podia dissociar el pont amb l'anhel de la construcció de la Gran Sèrbia, la mateixa Gran Sèrbia que ara els volia exterminar com a conills, fins a netejar de sang tothom que fos descendent dels guanyadors de la batalla de Kosovo. Polecci, això que des del 28 de juny de 1389 havien passat més de 6 segles, i qui més qui manco havia barrejat sangs i religions sense cap mena de problema. 6 segles de sang i fetge als Balcans i d'odis transmesos de generació en generació fins a arribar en aquest moment quan els morters es convertien en l'odiosa serenata nocturna a la ciutat. La guerra també tenia el seu component psicològic, un bon bombardeig nocturn que impedís que els estudiants de Sarajevo dormissin amb una calma relativa. Servia per guanyar de forma ben clara la més dura de les guerres, la moral. Els serbis no estaven disposats a perdre la tercera batalla del camp de les Merles i per evitar-lo volien liquidar tot el que tingués a veure amb l'islam, amb l'imperi otomà i amb pluralitat. S'havia d'aconseguir, s'havia de matar i s'havia d'actuar. Neveres Jones tenia unes quantes coses bones, per això els dos homes varen congeniar ràpidament. Jones era un fotògraf excepcional, un escriptor bastant raonable i per això els seus textos tenien un bon impacte entre el públic lector. I com que era un amant de la llibertat, treballava com a periodista freelance. En aquest sentit, Neveres Jones era un idealista, possiblement era un tipus que creia massa en la veritat per estar sotmès a les ordres d'una reacció i dels interessos publicitaris. Per això sempre recordava amb passió el vell Mick O'Callaghan, un irlandès que havia acabat a Arkansas i que havia dirigit Arkansas West News, el primer dels diaris locals on Jones havia treballat i que havia acceptat el seu currículum i els seus somnis per un grapat de dòlars. Aquell dia no es va vendre mai els interessos ni tan sols quan els seus principals anunciants varen deixar de pronunciar-s'hi perquè havien iniciat una sèrie de reportatges sobre el cacic local, que es veu que prostituïa menors en un bordell de carretera de la seva propietat. La justícia va demostrar que els reportatges eren certs, però llavors el vell diari ja havia entrat en una espiral de pèrdues de la qual mai no es van poder recuperar. Amb excepció d'aquell diari d'Arkansas, a totes les altres redaccions on Neveres Jones havia anat a parar, havia hagut de silenciar històries o rebaixar-se en el to perquè afectaven els anunciants i això era qualsevol que ell no estava disposat a fer. Per això es va passar al periodisme de per lliure. Ell anava als llocs i escrivia la seva veritat i si algun diari la volia publicar, endavant, perfecte. Sort amb la gosadia. Per aquesta raó, bona part de les seves històries no es publicaven mai, això sí, que alguna revista comprava el seu material. Era el tipus més generós de tots els periodistes internacionals i compartia la seva alegria i els seus guanys. Si hagués tingut més ambició, probablement hauria arribat a guanyar el Pulitzer. Però amb els seus 35 anys sempre deia que jo no sóc el gos de cap senyor, editor de premsa internacional en qui poder fer el que volen. Thank you.
A l'Espluga FM Ràdio, Lectures, amb Carme Callau. Nocturn de Sant Felip Neri, de Sebastià Benassar.